A tothom, som temps convulsos pel país amb un govern de la Generalitat que cau a miques i la inflació que no para de créixer, i tot i així avui som aquí, en un programa més del magazine, comentant tot això dels dibuixos japonesos. Com deia Michael Ende, l'autor de La història interminable, la fantasia no és pas una manera d'evadir-se de la realitat, sinó una manera més agradable d'apropar-s'hi. Així doncs, apropem-nos a l'actualitat. L'última vegada que ens vam asseure per gravar un podcast va ser fa gairebé 2 setmanes i precisament en una situació similar a l'actual. De sobte surten notícies importants i a mi se'm neguiteix el cul per explicar-les, intercanviar opinions i celebrar, per què no, que som a les portes d'un dels millors moments de la història del manga i de l'anime en català. Qui ho hauria de dir? Quan fa un parell d'anys navegava per Wallapop rebuscant sèries antigues editades per Glénat en català, o quan durant la pandèmia ens consolàvem en canals de Twitch que emetien tota mena de dibuixos i pel·lícules de l'època del 3XL. Primer de tot, avui no estic sol, m'acompanya la Laura Balcells, que és la tercera vegada que participa d'aquest podcast. Bon dia, Laura, com estàs?
Ei, bon dia, una altra vegada per aquí.
Bon dia. Primer de tot, voldria agrair a tota la gent que d'alguna manera em segueix en aquest podcast, que s'ha subscrit, que ha participat amb els seus comentaris, amb els seus retweets. L'últim podcast que vaig penjar va tindre bastant de ressò, segurament perquè era un sorteig també, vaig sortejar un volum de X-Venture, de l'editorial Oso Comics, però inexplicablement no calia escoltar-se el podcast per participar del concurs, i tot i així inexplicablement la gent se l'ha escoltat, hi ha hagut molt de feedback positiu, la introducció de les tertúlies com que ha millorat molt el tema de que la gent s'escolti el podcast, se subscrigui, us animo a que ho feu. I una mica, molt content. Avui ho he penjat a Twitter, que aquest podcast de l'últim ha estat el més escoltat de tota la història, una mica curta, però en tot cas aquest any, de podcast del magazine, i mica en mica anem construint una mica de comunitat al voltant d'aquest podcast, i molt bé, estic supercontent, de veritat.
Sí, jo també estic molt contenta, eh? Vull dir, ell diu que és pel sorteig, però...
Bueno, pot ser un factor, però en tot cas...
Bueno.
Molt agraït per tot aquest tema. Sé que tots els oients esteu esperant que parlem de les notícies en majúscules que han succeït aquests últims dies en relació a l'anime i al manga en català, però abans voldria fer un repàs de la resta de l'actualitat, almenys de les qüestions més importants, perquè tampoc ens arrotllarem gaire. La primera i més recent és l'anunci de la llicència per part de Kitsune Manga, una sèrie de la que vam parlar precisament en aquest podcast del passat mes d'agost a l'entrevista al traductor Oriol Linovart. Es tracta de Sagebel, segons la mateixa editorial, un clàssic, tot i que l'altra vegada que es va editar en castellà a càrrec de Norma va ser l'any 2005. El concepte de clàssic és una mica eteri, però bé. Al cap i a la fi, un manga molt demanat, jo diria que des de fa anys que amb Norma no va acabar de funcionar gaire bé, però que gràcies al factor nostàlgia de l'anime, ara Kitsune ha decidit recuperar en format Kanzenman. Veurem si funciona. En qualsevol cas, es tracta d'un manga que sortirà només en castellà. Veurem si funciona perquè aquesta editorial té bastanta polèmica amb les seves edicions. És una editorial que està bastant criticada per les edicions una mica deficitàries amb temes de Moiré, d'altres qüestions tècniques de la retolació del manga, de la impressió, etc. La veritat és que van reconèixer tots aquests temes en aquest directe que acaben fer aquest dimecres al canal de Neo Anime Z, i bé, van dir que ho millorarien immediatament, que ja havien s'havien posat a treballar amb això, de fet ja ho van dir el passat Salou Còmic, per tant esperem que doncs millorin aquesta vessant una mica editorial que és bastant criticada, i esperem que en aquest cas, en el cas de Zatchwell i en la resta dels seus mangas, doncs millorin una mica les seves edicions, almenys el públic ho pugui veure així. En tot cas, passem de notícia. El Japó, la revista Monthly Flowers ha confirmat que la prequela de Fushigi Yugi, la saga de Byakko, reprendrà la seva publicació després de 4 anys de hiatus. L'autora...
4 anys.
Sí, l'autora, la Yuwa Tase, va començar a serialitzar-la el 2017, 26 anys després d'iniciar l'obra primigènia. Recordo que Fushigi Yugi és del 91, el que passa que a nosaltres ens va arribar, evidentment, més tard. La seva intenció era construir tot un univers dels quatre déus del cel i la terra, no sé si ho recordareu, Suzaku, Seiryu, Genbu i Byakko, que és aquesta de la que estem parlant ara. I el manga de Suzaku i Seiryu és el que més coneixem, el de la Miyaka i la Yui, i després es va publicar la prequela de Genbu. Genbu, per desgràcia, no ens ha arribat mai aquí sencera, encara menys en català, però el tema és que l'editorial, doncs, que la publicava, Glénat, va quebrar, va desaparèixer, i es va quedar a només un volum d'acabar la sèrie de Genbu. La de Byakko, evidentment, doncs, ja no existia l'editorial, per tant no van publicar res, ningú ha agafat el relleu, per tant, de moment, no tenim les altres obres, diguéssim, de prequela o de l'univers aquest de Fushigi.
Ostres, només un volum, ja és mala sort això, eh? Vull dir, la persona que s'estigués fent precisament la col·lecció...
Clar, hi ha molta gent que es va comprar l'edició anglesa. L'últim volum, l'edició anglesa, queda com una merda al pastatge, perquè la veritat és que agafes els 11 volums, em sembla que són de Genbu, edites per Glénat en castellà, i el 12è volum en anglès, i són formats diferents, per tant queda com una patada al cul, però en tot cas hi va haver gent que va optar per aquesta...
Bueno, mira, què farem, no? Sí, has de buscar una miqueta la vida.
I bé, passem de notícia, anem acabant. En anime, el més destacat que tenim aquest mes d'octubre, comença la temporada de tardor. El dia 1 ja comença a emetre's al Japó aquesta temporada. Continuacions de sèries ja conegudes en aquest podcast, com ara Spy Family i My Hero Academia. I la setmana del 3 a l'11 d'octubre venen tots els carros grossos, que diríem amb argot casteller, que de fet aquest cap de setmana tindrem concurs de castells de Tarragona. Com ara Blue Lock, Chainsaw Man o Bleach, entre moltíssimes altres. Com sempre, si voleu estar informats d'aquestes estrenes, us recomanem que estigueu atents a les xarxes del magazín. No sé si tu, Laura, tens previst seguir algun dels animes d'aquesta temporada de tardor, per exemple Bleach o per exemple...
Chainsaw Man, tinc un company de feina que li agrada molt i bueno, em va estar explicant ahir una miqueta de què va la sèrie, no? Que és així com molt imprevisible, que a l'autor li agrada fer... escenes que dius que està passant, que acaba de passar. I l'estètica m'agrada també, o sigui que és probable que m'hi enganxi.
En el cas de Chainsaw Man, per exemple, i també de Jujutsu Kaisen, són dos mangas que han sortit aquest mes de setembre, que de fet, ho repeteixo 30.000 vegades, estem en un moment superbo pel manga i l'anime en català. En el cas de Chainsaw Man, Norma Editorial l'ha començat a publicar, jo m'he llegit el primer volum en català, de moment... Està bé, no m'ha semblat una obra que mereixi tanta fama com té actualment, potser, però en tot cas és un tema subjectiu. Però està bé, jo tinc moltes ganes de veure l'anime. Segurament l'animaran molt bé perquè he vist algun tràiler, algun preview i al moment l'animació és espectacular, per tant m'agradarà molt veure-la. Però bé, suposo que en un altre podcast més endavant ja comentarem Chainsaw Man, tampoc em vull enrotllar gaire sobre Chainsaw Man. I un parell de prèvies per acabar. Ja veieu que he fet una selecció molt curta per no allargar gaire, però volia destacar també que l'editorial Oso Comics ja ha posat en marxa la prevenda del primer volum del manga de Getter Robot, que sortirà a partir de finals d'octubre en doble edició, català i castellà. Es tracta d'una obra dels anys 70 de Konagai, l'autor de Mazinger Z, que estarà dividida en 4 volums de 450 pàgines. I parlant de robots, sapigueu que teniu disponible, des de fa escassos dies, la guia de Gundam en català. Gundam, per qui no ho sàpiga, és una de les franquícies principals del tema mecha al Japó. Hi ha fins i tot estàtues en diferents llocs. Doncs fa poc el divulgador David Heredia va fer pel seu compte un llibre blanc de Gundam i em vaig oferir a traduir-lo al català. Espero que us pugui servir d'introducció a Gundam i que el gaudiu. El teniu disponible a través de Twitter, algun enllaç segur que el trobareu. Anem per davant al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell fa 3 grams a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Com bé sabreu, aquest passat dimecres 28 de setembre es va presentar finalment el nou canal SX3 en roda de premsa. El canal Super 3 de tota la vida, però amb un nou branding ple de colors i amb continguts uns més nous i els altres més coneguts. La presentació es va fer a la seu de TV3, a Sant Joan d'Espí, i si em seguiu a través de les xarxes del magazín, allà veient a jo, un paio que porta un podcast en poquets seguidors. Anem per davant al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell fa 3 grams a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. La veritat és que el Baix Llobregat té una pinta ben diferent des d'un plató de TV3 i per això segurament m'hi vaig sentir una mica com un peix fora de l'aigua. Després de moltes paraules grandiloquents no vam aconseguir que ens aportessin gaires detalls sobre aquest projecte. Detalls dels colors de la nova imatge sí que ens en van donar i ens van passar tota mena de vídeos, però va faltar una mica de salsa. Ara mateix repassarem una mica tot el que van dir i el que no van dir, però primer de tot deixeu-me que expressi la meva perplexitat amb l'estratègia comunicativa d'aquest nou canal. No us vull avorrir amb tota mena de cronologia dels fets, però de moment tinc la sensació que qui està fent més promoció del canal som la gent del carrer. Podcast, canal de tuits, comptes de Twitter, tot a nivell particular, amb filtracions i sense filtracions. El que segur que no tenim és una sola entrevista en profunditat a algun responsable de TV3 que respongui preguntes que es fa a tothom. Perquè sí, per desgràcia, el poc que us puc portar avui és tot el que vaig esgarrapar en menys de 5 minuts de diàleg amb la directora d'Infantils, Laia Cervera, de la que després tindreu alguns talls. Primer de tot, Laura, tu que vas seguir el directe que vaig fer a través d'Instagram, què et va semblar la presentació del meu canal, d'aquest nou SX3, o X3 i S3, perquè està dividit en dos continguts diferents o dos
contenidors diferents?
Sí, a veure, jo me'n vaig alegrar. Inicialment la impressió va ser bona, perquè vaig dir, ostres, aquí hi ha un curro darrere bastant bèstia, eh? De tot el que van ensenyar, el disseny, el logo, el renombrar-ho... I a part d'això, doncs, bueno, clar, jo quan em vaig posar a veure-ho estaven parlant de tot el que és tema infantil i a mi el que més m'interessava era sobretot animes, sisplau, o sigui, que diguessin coses d'animes, no? Per desgràcia, no van dir res nou del que ja sabíem, però bueno, tot el que és la part infantil em va semblar que han fet un esforç molt gran per atreure sobretot molt de públic, tenint en compte el hàndicap de que avui en dia la gent s'ha acostumat molt a veure Netflix, HBO, diferents plataformes així, i ja no utilitzen tant el que és la tele com es feia abans, que arribaves del col·le i et posaves a veure això, el Super 3 o el 3XL. Llavors, pues, bueno, tinc ganes de veure cap a on van, a veure què passa, i bueno, a veure si van dient més cosetes, sobretot de la plataforma aquesta que van dir que aniran penjant allà els capítols, no?, i tot això.
Clar, van presentar com una plataforma, diguéssim, a la carta, però sí, amb una aplicació diferent de TV3 a la carta, no? Teòricament amb més participació dels espectadors, perquè doncs, els més petits poguessin participar també dels continguts, poguessin interactuar amb els personatges o les persones que participen dels diferents continguts que faran, que també faran podcast i tot plegat. A mi, sincerament, veient l'acte com a tal, mentre estava retransmetent en streaming a Instagram, em donava la sensació que, hosti, molt bé, la veritat, però quina llàstima que no hagin fet això en els últims 10 anys. O sigui, encara avui dia se'm fa inexplicable tot això que va passar el 2012, que van decidir tancar el 3XL i que van enviar una mica a la paperera de la història o no sé on tot el tema dels continguts juvenils i continguts que no fossin estrictament el mic i tot això, tot això que a mi personalment doncs, a una certa edat ja no m'interessa, evidentment la gent que tingui fills o la gent que tingui aquesta edat, diguéssim, doncs evidentment sí, però la gent que té més de 13 anys, 14, evidentment durant 10 anys ha crescut, però sí. Ha crescut sense aquests referents que potser vam tindre nosaltres quan teníem aquesta edat.
És molt diferent a nosaltres, eh? Això és important també. Perquè jo penso que el tema d'internet, que ho tinguéssim molt més accessible, és el que va fer mal, sobretot. I segurament és perquè vam deixar de veure la tele, com fèiem abans, esperar cada dia a les 6 de la tarda el nou capítol de la Sakura, ja no era algú imprescindible, no? Que diguessis, ostres, és que tinc moltes ganes, perquè ja ho tenies accessible engegant l'ordinador i veient-ho per internet. I jo crec que ara, bueno, pues, com que han anat canviant les coses també i pues, és més accessible que abans, o sigui, ja era accessible però encara és més accessible. Pues jo crec que per això vol intentar pues, bueno, fer-ho com de la forma que ho han fet.
Això de moment continuarà igual, és a dir, continuarà sent televisió lineal, una televisió que hauràs d'esperar a l'endemà per veure el segon capítol i així cada dia, no? A partir del vespre, en principi cap a les, cap a dos quarts de set o així començaran a emetre la graella. La veritat és que tampoc han acabat de concretar tot això, però bé, ho vaig preguntar després i em van detallar una mica que aniria per aquí, però el tema és que els capítols d'Inazuma, que ja ho vaig dir en el podcast anterior, i els capítols de Haikyuu fins i tot, estan disponibles en altres llocs totes les temporades. I ara mateix, doncs, el que tindrem és un canal de TV3 que sí que emetrà per primer cop aquesta sèrie en català, però que algú que vulgui saber què passa al capítol següent probablement no s'esperarà durant dies i dies i dies i setmanes i setmanes i setmanes fins a completar els més de 100 capítols que té Inazuma Eleven o els 80 que té Haikyuu, no? Per exemple, vull dir, no, siguem realistes, això no passarà. Llavors, m'agradarà veure quina és l'estratègia de TV3 sobre aquest tema. En el moment, el que vam veure ahir va ser que simplement faran una televisió lineal que mica en mica, per tema de drets, doncs el tema dels animes no els emetran tots de cop en aquesta plataforma a la carta, sinó que cada dia s'anirà sumant un capítol posant, o sigui, i els aniran traient també.
Si emeten un capítol l'aniran posant? O sigui, clar, no posaran més capítols dels que hagin emès?
En principi el que van dir ahir és que no, que cada capítol que emetin al canal SX3 es penjarà el mateix dia com estan fent amb Detectiu Conan, i al cap d'uns dies, no van especificar quants, vaig preguntar-ho i encara no m'han respost. Si al tancament d'aquest podcast m'han respost, doncs ho afegiré en algun moment, però en tot cas el tema és que, com han fet amb Detectiu Conan, durant uns dies estarà disponible els capítols i després els traurà.
Uf, llavors... Això sí que no m'agrada, que ho treguin, perquè clar, si tu dius, home, jo no tinc ganes d'estar esperant cada dia a les 8 de la tarda per veure-ho a la tele, ja m'esperaré que hi hagi uns quants a la plataforma i ho veuré a la plataforma quan estiguin allà. Clar. Si m'estàs dient que ho treuen, no li acabo de veure. O sigui, això sí que no em sembla gaire bé, si ho treuen.
Pot ser que facin reemissions, això no ho han de tallar tampoc, és el tema que deia al principi, de que com que tenia una entrevista en profunditat a la directora d'infantils o algú en general de TV3, que li puguis preguntar tot amb tranquil·litat i et surtin totes les preguntes necessàries o en directe a través de Twitch o el que sigui. Clar, com que no hi ha això, i l'únic que han fet fins ara és a través d'intermediaris, que els intermediaris han fet la seva feina fantàsticament, però no són TV3 i no poden aclarir tots els dubtes que té la gent, doncs clar, aquest és el problema. Però bé, una mica la qüestió principal és aquesta, no? Vull dir, ja sabeu, aquest podcast està centrat en manga i anime, però qual cosa tampoc entrarem a valorar tot el que té a veure amb la nova família del Super 3, digueu-li família, digueu-li com vulgueu. És veritat que en tot el tema de les cançons que volen fer, que de fet ja va sortir la primera, diu, creu-me, la influència asiàtica és innegable, sembla en Power Rangers o, sí, no sé, o també la Casa Azul, no? Però en tot cas hi va haver diferents referències i en va comentar diferents referències, però una d'elles era el tema del K-pop, no? I també sembla que crearan contingut sobre manga i anime adreçat als més petits i joves, però de nou no van aportar cap nom ni cap detall. M'agradaria saber, per exemple, doncs, quin és l'expert o experta en tots aquests temes. L'app està xula, ja veurem com funciona, i també diuen que promouran la participació dels espectadors i que recuperaran la festa dels súpers. M'agradarà saber també, perquè no ho van especificar, on serà aquesta festa dels súpers, perquè jo recordo de petit que em feia molta ràbia que sempre es fessin a l'estadi de Montjuïc o sí, en llocs així de Barcelona.
És que si no vivies a Barcelona... Doncs...
Jo no vaig anar mai a una festa dels súpers, per exemple.
Ni jo.
Llavors, no sé... m'agradarà veure, perquè sí que en la resta de continguts que van dir, per exemple, faran un contingut sobre escalada o excursionisme, no sé exactament com dirà, sí que van dir que hi inclourien les perspectives de tots els territoris, dialectes i tot això, però com que no van acabar de concretar en gaire cosa, doncs tampoc amb aquest tema, tampoc, evidentment. La festa de suports no sabem on se farà, si es farà de manera descentralitzada o es farà d'alguna manera que tothom hi pugui anar, o no només amb la festa de suports, evidentment, sinó en general els accents que hi haurà. De moment estem sentint només accent oriental, excepte la noia precisament que fa el producte aquest d'escalada o d'excursió, no? Que deien que era de la Vall d'Aran, i que gràcies a això doncs, tindríem també aprenentatge, diguéssim, de la llengua aranesa, però en tot cas això. Deia, el canal està dividit en dues franges que no tenen edats, l'S3 i l'X3, que no està lligat a cap edat, però bueno, sí que són continguts molt diferents.
Que
ells
no tenen edat.
Clar, van dir...
Clarament sí que en tenen. O sigui...
Tenen edat perquè, evidentment, doncs, estem parlant d'una banda del MIC i de l'altra banda Guardians de la Nit. O sigui, són dos continguts totalment diferents.
Sí, vull dir, a veure... En una se rebanen cabezas, no? I l'altra és anem a aprendre a comptar.
Clar, clar. O sigui, evidentment no volien entrar al tema de... Això, o sigui, a partir de quina edat canvies de l'S3 a l'X3, no? Que tu mateix decideixes quina mena de contingut t'interessa, si vols combinar un i l'altre, el que sigui, però sí que volien diferenciar una mica aquests dos espais,
no? Sí, a veure...
Sí, sí. Bàsicament, jo diria que són continguts entre els 0 i els 6, 7, 8 anys, sí, i d'aquí fins als 13, no?
I la Puma Eleven entra a la part de...
De X3, de la part...
Infantil?
No, l'altra.
L'altra, clar, però per mi és més infantil, realment. O sigui, clar. Podria entrar a la part del MIC. Seria com l'entremig, no? La part del MIC seria com més infantil i la Zuma entre infantil i adolescent. I, bueno, Haikyuu i Kimetsu jo diria que és més, i Boku no Hero més tirant adolescent.
Clar, però per exemple, a la pàgina web que van facilitar des de l'organització, des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de cara doncs, a la informació a premsa, ens van facilitar un enllaç a una pàgina web en què hi ha tota aquesta informació i està dividit entre la DS3 i l'X3. Sí. A l'S3 no hi ha ni un sol anime. No hi ha ni Ronja, ni Azuma Eleven, ni res d'això. Són els personatges aquest, doncs, el Mic i tota aquesta colla nova que, del Wow Cacao i bé, tots aquests que, sincerament, no hi he parat molta atenció, però segurament són super enriquidors pels més petits. Però de cara a l'X3, doncs sí que hi és tot això, tots aquests programes de podcast, de música, d'escalada, de l'InfoK, per exemple, també. Ostres, que em sembla bastant lògic, no? Que incloguin l'InfoK en una part potser més juvenil, perquè un xaval de 4-5 anys no li interessarà l'InfoK, segurament. El tema de la Manduka, que ja era un programa que rescaten de l'anterior Super 3, també, que és un tema de cuina. I bé, després parlarem del tema de l'Hora Boomer, però en tot cas sí que inclouen aquí totes les sèries d'anime, inclòs també el Detectiu Conan, i les sèries de ficció d'imatge real, diguéssim, que són Zombie Liars, Teodosia, Hoodie i Mòpies, que és aquesta sèrie produïda per IP3, Apunt i TV3, que van anunciar ahir que l'assumien dins d'aquest espai, diguéssim, de l'SX3, i que inclourà la variant dialectal mallorquina dins d'aquest contenidor infantil juvenil de TV3. Llavors, això, hi ha Laura Boomer, també, que volia parlar d'aquest... aquest contenidor que ens han dedicat una mica els més grans de des dels 14 anys fins a l'infinit, no?
Sí, però van dir poquíssim, eh? O sigui,
van dir poquíssim.
Hora Boomer amb anime de l'època.
Clar.
I clar, jo aquí estava cridant, en plan, anime de l'època? Què vol dir? Que tornaran a remetre el que ja vèiem quan érem adolescents?
Per mi, o sigui, primer, el tema de l'elecció del nom em va semblar una mica insultant, però més enllà de si a mi em sembla insultant o no, jo puc entendre que la gent s'ho prengui com un tema de... que fet la gràcia per captar l'atenció de l'espectador i que sigui més viral també el tema, no? I que es comenti més a les xarxes. Em sembla, fins aquí puc entendre-ho, però clar, la gent de més de 60 anys, que serien els boomers, no?
Ja,
els nostres
no,
pares
no han agafat bé.
No van agafar l'anime en cap moment. No vol dir que no hi hagi persones de 60 anys que no puguin ser aficionades a l'anime, eh? No diem això. Però en general no és una generació que fos, diguéssim, protagonista en algun moment del Super 3, no?
No, però jo crec que s'ha equivocat a l'agafar el test, no? Hauria de ser millennial.
Exacte. Que... Jo ho vaig dir abans de la roda de premsa, quan vaig veure el nom, en comptes d'Espai Boomer hauria de ser, o Hora Boomer hauria de ser,
o
Hora Millennial, o un altre terme.
És que ja sona raro. O sigui, però bueno...
Sí, sí. Però bé, a mi l'únic que m'aboca de tot això és que no saben exactament a quin públic es volen adreçar. Perquè aquí pot haver des de Musculman, que pot ser una sèrie, o Doctor Slump, pot ser una sèrie que a nosaltres ens va agafar una mica, ja una mica més tard, diguéssim, no? Perquè jo, sincerament, no tinc molt records de veure Musculman de petit, Bola de Drac sí, però altres sèries, no sé, altres sèries una mica més modernes, entre cometes, però no sé a qui es voldran adreçar, si a la gent que era infant, diguéssim, durant els anys 80, la gent que era petita als anys 90, la gent que era petita als anys 2000, no sé quina mena de continguts, o sigui, aquí posaran Inuyasha, entenc, però també posaran Musculman, i posaran Doctor Slump, i posaran altres continguts, deien que inclourien el tema de la Ruïnosa, la Nets, el Petri, clar, el Petri, per exemple, no el personatge, però sí l'actor o la persona real, diguéssim, que encarnava el Petri, participa de tot aquest nova refundació del Super 3. Llavors, bé, veurem què es tradueix, hi haurà automàtic, no sé com ho faran, val? Però jo sincerament no sé si em sentiria tret per veure de nou el Super 3, ho veuria el primer dia per fer la gràcia, per comentar-ho a Twitter o per tal.
És que depèn de la sèrie que posis, és que tampoc s'acaba d'entendre bé si es refereixen a tots els gèneres, o Hora Boomer, com que s'entén que és per més adults, serà anime més rotllo Evangelion, o Orphan, o també posaran Karekano, o Sakura, o... Perquè és que no ho sé, no queda clar realment quina classe. És com anime de l'època, bueno, doncs pot ser tot de l'època que tu veies al 3XL, que ho tornin a remetre. És el que s'entén, no? O sigui, llavors pot ser tot.
Clar, sí, literalment van dir tot, o sigui, en general. Llavors, a mi se'm fa una mica estrany que vulguin recuperar-ho tot quan realment tu com a espectador, si volguessis de veritat veure aquelles sèries dia rere dia, ho podries fer, perquè avui dia hi ha moltes maneres d'aconseguir totes aquestes sèries, encara que sigui de manera il·legal.
Pensa que hi ha molta gent que és bastant mandrosa, eh?
Sí.
Jo m'incloc, per exemple, jo, si m'enterés que tornen a posar Fujigi Yugi, segurament quedaria amb l'Aina per veure-la. Perquè seria com, ens faria més mandra abans haver de buscar on la podem tornar a veure en català que no saber que tal dia a tal hora pues, la posen. Encara que no quedés amb ella, segurament la veuria perquè em faria gràcia. No sencera, ja ho dic, però sí que algun capítol em faria gràcia.
Clar.
Però clar. La mandra de buscar-ho.
Sí, sí, no sé. Jo no acabo d'entendre quin és l'objectiu de tot això. Entenc que és simplement captar tots els públics, però... No sé, la veritat és que no entenc per què posen tantes generacions diferents en un mateix espai i no sé què volen aconseguir amb aquesta hora boomer. Que també deien que inclourien el Capitán Siam, el Cryptoman, que no sé què és directament.
El Capitán Siam i el Cryptoman.
Jo, sincerament, totes aquestes coses o sigui, m'anava a fer superpetit, llavors no sé.
Llavors sí que és boomer.
Sí, clar, no sé. No sé què volen aconseguir directament.
No sé, és que no queda clar, és que...
No, aquí jo crec que hi ha un error de comunicació en general de què és el que volem aconseguir amb aquest SX3, perquè a més és curiós, quan va sortir els primers anuncis dels animes, hi va haver molta gent implicada en tot això del Super 3, que van insistir molt que el Super 3 nou no és per les generacions com la nostra, o generacions fins i tot posteriors, que ara tenen 20 i escaig anys, no? O fins i tot 18 anys o 19, sinó que és pels nens que estan creixent avui dia, no? I em semblava un raonament bastant lògic, però de sobte creen aquesta hora boomer, dius, home, si realment era un espai infantil juvenil, que és un espai juvenil una mica ampli, perquè han agafat Kimetsuno Yaiba i que potser doncs, poden arribar a un públic una mica més ampli, però en tot cas entenc que hi ha continguts més, de més violència o tal, que no s'inclouran en general la programació del Super 3, però després creant aquesta hora boomer. Llavors dius, home, pues, potser sí que m'estan cridant a mi, no?, com a espectador, de 34 anys, o de 30, o de 25, o del que sigui. I llavors nosaltres també podem demanar sèries, no sé, o sigui, no sé com funciona realment, quin és el seu objectiu, però en tot cas, això. I ara seria el moment una mica de comentar l'entrevista que li vaig fer a la Laia Cervera, la directora de Infantils de TV3, d'aquest nou canal Super 3, que doncs li vaig fer un seguit de preguntes molt ràpid perquè doncs, teníem a la cap de premsa al costat pressionant-nos perquè doncs, tothom pogués preguntar-li coses amb ella perquè hi ha molts mitjans i bé, passo a posar el primer tall que doncs, evidentment era obligat parlar una mica de xojos perquè doncs, és un tema que una assignatura pendent, diguéssim, d'aquesta arrencada del Super 3 i que a la mateixa presentació es va dir que serien els protagonistes, els xojos del 2023, o sigui que en principi hauran d'arribar més d'una sèrie de xojo.
Ens veurem amb algun tipus de gènere en concret, Magical Girls o algun romans o...
El 23,
o...
dius, eh?
Sí, 2023, perquè xojo del 2022 no n'hi haurà.
És que si et dic pistes sabràs de seguida de què parlo.
Home, no, n'hi ha molts de romans i de Magical Girls.
Tenim... Hòstia, no sé què dir-te. Tenim dones lluitadores. Busquem dones esportistes. I tenim dones que ja coneixem.
Alguna sèrie que potser ja havia sabia més abans del Super 3, entenc?
Podria ser.
Bé, això, la directora d'Infantils de TV3, la Laia Cervera, ens comentava això, que hi hauria dones fortes, dones que ja coneixem, o noies que ja coneixem, algun esportista, clar, aquí podem especular molt, però jo aposto personalment perquè, evidentment, Sakura, Clear Card, ens arribarà.
Sí.
És tan probable, vull dir, no?
Dones lluitadores... Buah, ojalà, eh? O sigui, tant de debò, sí, Sakura, Clear Card. Però és que dones lluitadores...
Clar, jo aquí...
L'última de Sailor Moon, Crystal, no?
Clar, Sailor Moon Crystal, o estic pensant en, també en Iona, que la vaig recomanar també a l'últim podcast, o la veritat és que no em venen gaires ara mateix, però vull dir, el que em té més intrigat és el tema de les dones esportistes,
sí.
Perquè els pocons, que això, que siguin xojos, que potser se'n confós i potser no és un xojo, és un shonen, però la protagonista és una noia lluitadora o que, no, que és esportista i aquí ja doncs, bueno, hem jugat una mica amb això, no ho sé, però això jo és poc on que estigui una mica de moda i que ens pugui arribar aquí. Sincerament no me'n ve cap al cap ara mateix, però...
No, a mi tampoc.
Però bé. No sé, és com una incògnita que quan m'ho va dir vaig pensar, Sakura Clear Card, tinc claríssim que sí, però la resta... no sé si la gent que esteu escoltant aquest podcast... us arriba al cap alguna sèrie que no hagin dit. Però bé, passem al següent àudio, al següent tall que vam estar comentant i ara en parlem.
Teniu calendari d'emissió? Per exemple, quan es començarà a emetre Haikyuu o
sí?
Kimetsu?
Haikyuu, Kimetsu, Inazuma, tots comencem el dia 10.
Tots el dia 10, una franja
entre setmana.
En concret.
El vespre és la franja forta de l'X3.
I aquí aniran. Més o menys?
Mira, nosaltres comencem aquesta franja, començarem amb Inazuma, de fet, just a la sortida dels nens de l'escola. Inazuma, un palet més tard, quarts de set,
quarts
crec.
De set.
Quarts de vuit ja vindrà l'Infocar, el Beta Podcast, després el Beta Podcast ja vindrà Haikyuu. Aleshores, a quarts de nou hi haurà el Random, programa d'interacció. I després de Random ja viran les sèries més pujadetes de to, com pugui ser un Kimetsu, com pugui ser un Detectiu Conan, o les ficcions, els Zombilars, el Hoodie, que ja has vist que anava de parkour, tot aquest grup de ficcions més pujades de to.
Doncs això, la directora d'Infantils de TV3 ens deia això, que tot començaria a quarts de set i que s'allargaria fins a bastant tard a la nit.
Sí, sí.
És curiós perquè, clar, una de les coses que sí que vam veure a la presentació és que a dos quarts de nou del vespre s'emetria cada dia de dilluns a divendres, que menys no hi haiva, Guardians de la nit, que ja hem pogut veure algun tast per les xarxes, de fet ja vam veure la pel·lícula, i Haikyuu aniria abans de Guardians de la nit i abans també d'aquest programa que es diu Random, que no ho he comentat, però sí que doncs, és un contenidor, diguéssim, de continguts una mica més adreçat als joves, no tant als nens petits, diguéssim, no? Que no sé, jo recordo, per exemple, quan es va quan existia, diguéssim, el 3XL o abans del 3XL, que sí que és veritat que a partir de les 8 era quan emetien les sèries una mica més pujades de to. No sé si Fruits Basket es podria considerar pujada de to, però sí que recordo, per exemple, els últims capítols de Bola de Drac de la saga de Wu, el primer cop els van emetre en aquesta hora, a partir de les 8, a partir de les 10 fins i tot, sí. Recordo alguna vegada.
I Monster, ostres, no la recordava.
Sí, Monster, per exemple.
Monster
també la feien tard. Bé, no
però,
sé.
Sí, és que segueix el mateix patró que abans. Mm. Primer la sèrie és doncs, això, Shin-chan, la Sakura, tal, i després ja comença com només... Mm.
Sí, sí. I Inazuma Eleven serà la primera, que és bastant lògic. Ron ja no sé on la posaran. Bé, tampoc van acabar de definir...
Tampoc ens interessa.
No, ens interessa molt, però bueno, el primer capítol el veurem, a veure què tal. No, no l'he vist, sincerament, per tant no ho sé. Però bé, ja ho veurem. I passem a comentar el següent tall. Vaig preguntar per la qüestió de One Piece, My Hero Academia i Bola de Drac. Són sèries que estan... entre cometes, segrestades per grans companyies que no són TV3, evidentment, grans plataformes de streaming o grans companyies internacionals, diguéssim.
Crunchyroll.
O Boeing, o Netflix, no sabem encara els noms, però en tot cas que no es podran emetre les sèries de moment al canal SX3. I, doncs, això. Vaig preguntar per elles per què no havien portat la pel·lícula de One Piece, perquè no havien portat, o les pel·lícules de One Piece, encara que no es pogués portar la sèrie, en quin moment està el tema de la llicència de Bola de Drac, en quin moment està tot el tema de My Hero Academia, i això és el que ens va respondre Laia Cervera, directora d'Infantils de TV3.
Amb el tema de One Piece i de Bola de Drac,
sí.
Veig que ja t'han preguntat abans, però sí. Volia saber què és el que separa exactament ara mateix
el sí
que
no.
Torni d'alguna manera One Piece o torni
Mira,
Bola de Drac.
Mira, t'ho explico. Bola de Drac ara està enmig de negociacions internacionals, que es veu que són molt potents i a nivell global. Aleshores, fins que no tanquin aquestes negociacions, no es posen a negociar altres coses. Per tant, nosaltres estem a l'espera, no tenim un no. Val? El voldríem incloure dins de l'hora boomer, perquè creiem que per definició si hi ha un anime propi de l'hora boomer seria Bola de Drac, és la nostra intenció, ho aconseguirem, no ho sé, ho estem intentant, sí. Però de moment no et puc dir ni sí ni no perquè estem a l'espera. One Piece,
una altra televisió...
ells en concret ho estan negociant un contracte internacional. One Piece és un cas diferent. One Piece, el contracte internacional ja està fet, ja el tenen tancat i no és amb nosaltres. És un contracte anterior amb una plataforma de streaming molt potent, amb molts diners a darrere. Llavors, One Piece, en principi, la sèrie no la podem tenir inicialment, no vol dir que més endavant, això dels contractes que fluctua molt, pot ser que la tinguem. Què va passar? Quan ens van dir que la sèrie no la podíem tenir, vam anar per les pel·lis, val? Les pel·lis de One Piece. De les pel·lis de One Piece, a diferència del que corre per les xarxes, només hi havia disponible una. I aquesta una, a la qual podíem accedir, és un més 16. Per tant, és un contingut més 16 que nosaltres dins del Super 3 no el podem incloure, per una qüestió de llei, val? I d'edat.
Però inclòs les pel·lícules de My Hero, que també són més 16.
No, les que incloem nosaltres no són més 16. Vale, amb My Hero ho hem pogut fer, per exemple, que ens ha passat una mica el mateix amb la sèrie, però sí que hem pogut accedir a les pel·lícules, i en canvi en One Piece no hem pogut.
Llavors, això. Clar, el tema aquí és que hi ha grans empreses que no deixen que tinguem One Piece, ni My Hero Academia, ni Bola de Drac Super, o Bola de Drac, la sèrie sencera, en català. He d'aclarir que amb el tema de Bola de Drac és un tema diferent. La franquícia que coneixem, diguéssim, la sèrie Bola de Drac i Bola de Drac Z, de Bola de Drac Super, són dos... franquícies diferents, diguéssim, o dos contractes diferents, no? Amb Bola de Drac Super sempre que el problema és que Toei Animation no està per la labor de negociar, i amb la sèrie principal, que és la que volia emetre l'Espai Boomer o l'Hora Boomer que hem comentat abans, doncs, de moment, sembla doncs bastant complicat, però bé, en principi no han tancat portes.
El no diu que no el tenen, o sigui
clar,
que...
El que tenim, el no, és el meu ampis.
Ja, ja, quina pena, eh? Ostres, tio. I és que a més ha sigut com super directe. No. Tot i que després diu, bueno, no, potser en un futur...
Clar, en un futur potser sí.
Podria ser, però...
De fet, sembla que és com una prioritat aconseguir el One Piece i vol a l'edat. Per tant, perfecte. My Hero Academia també. Doncs sembla que...
O sigui, almenys...
Entenen la dimensió, clar, de les sèries,
sí, sí,
no?
O sigui, ho han intentat. Són conscients de la importància d'aquestes sèries. I One Piece, quan diu... com ha dit, és una... Com ha dit, molt potent, no? O alguna cosa així.
Sí, sí, sí.
Bueno, que, evidentment... És que jo crec que és que menys hi ha rol, segurament. Clar. Que té ara l'anime bastant,
Clar, el tema és que això de One Piece més o menys se sabia, no? S'havia comentat que era una mica difícil que One Piece, la sèrie, tornés, però Selecta Edition té la llicència d'algunes pel·lícules.
Clar.
I segons Laia Cervera, directora d'Infantils de TV3, només hi ha disponible una pel·lícula de One Piece. Aquí hi ha diversitat de versions, diguéssim, perquè Selecta diu una cosa, aquests últims dies deia una cosa a un usuari d'internet, no, de les xarxes, que havia preguntat explícitament per les pel·lícules de One Piece, i segons sembla, doncs, TV3 no havia preguntat en cap moment per les pel·lícules de One Piece. Segons Laia Cervera, no havien preguntat perquè l'única pel·lícula disponible és M16. I aquí tornem al problema de... no podem accedir a cap contingut més 16, el canal una mica es queda coix.
Però escolta'm una cosa.
Però és un tema legal, també diuen.
Kimetsu no és més 16?
Clar, per mi ho seria. Però entenc que aquí hi ha unes autoritats que fixen l'edat recomanada per cada producte.
O sigui, m'estàs dient.
I amb Kimetsu sembla que et talla caps.
Sí, ja, no és, més... és que per això dic, ostres... no, hi ha algú aquí que no estic entenent.
Clar, aquí jo ja no m'hi fico perquè no domino el tema de les diferències d'edat, els productes, bueno, i tot sí. Això, drets televisius, és un mar d'impressionant i tampoc ens hi posarem, no? Però el cas és que si una pel·lícula és més 16, encara que sigui de One Piece, que és una prioritat, doncs no arribarà al canal SX3. I per tant no tindrem ni pel·lícules tampoc de One Piece, i aquest és el tema, que no volen, o que no es pot, legalment. No sé aquí, exactament no sé quina és la llei que impedeix això, però veurem, perquè si hi ha una obra boomer, no entenc per què en aquesta obra boomer sí que es podria emetre, doncs, alguna pel·lícula de One Piece que encara no ha estat doblada al català, per exemple. No ho sé, algun contingut, per exemple, de One Piece, per mantindre una mica la flama encesa de la franquícia en català, o no sé... Però bé, en qualsevol cas, després de Bola de Drac, de One Piece, de My Hero Academia, que sembla que no ens arribaran totes les pel·lícules perquè alguna sí que és més 16, però sí que altres doncs, sí que ens poden arribar, que de fet una ja està anunciada que ens arribarà, la primera. Doncs això, a banda d'aquestes grans franquícies, també vaig preguntar per Doraemon, perquè Doraemon és una sèrie que també s'ha comentat en alguna ocasió, que estaria molt bé que formés part d'aquest nou canal, i la Laia Cervera doncs em va respondre això.
Vale.
Doraemon, ja per acabar, no sé si hi ha alguna possibilitat.
El tinter, perquè encara no ens demanis tanta cosa que no podem engegar tantes negociacions alhora.
Llavors, jo no sé si això implica que sí o no, jo entenc que és una confirmació.
Home, és que Doraemon...
El tinter vol dir que... d'alguna manera ho estan treballant.
Sí, que està allí pendiente. Que puguin, doncs, bueno. Entre que incloure, jo crec que sí, jo voto que sí.
Clar. Fins ara doncs, fa temps que TV3 no té gaire interès en Doraemon, però ara sembla que s'ha recuperat una miqueta. I bé, esperem que es recuperi una mica l'interès. No vaig preguntar per Shin-chan. Shin-chan, doncs, és un tema que és una mica més complex que Doraemon, és de la mateixa distribuïdora, de Look, però bé. El tema és que com que no tenim una entrevista que la vaig demanar de fet per més endavant, però encara no m'han dit res, una entrevista en profunditat a la directora d'Infantils o a qui sigui de TV3 que ens pugui respondre preguntes una mica més en profunditat, doncs de moment ens hem de quedar amb això, amb aquests escassos 5 minuts de declaracions que bé, que vaig fer sincerament el que vaig poder. I fins aquí tot el que podem comentar del nou SX3. La veritat és que és una mica pesat fer seguiment i promoció d'un canal que no es vol publicitar a si mateix, però bé, continuarem intentant esbrinar el que en podem esperar. Passem al manga, perquè aquesta mateixa setmana també a través del canal del Racó del Manga vam poder saber finalment quines seran les primeres llicències de l'editorial Kaji, del grup Enciclopèdia. Recordeu, un segell editorial que publicarà manga només en català i que es va presentar al passat Saló del Còmic de Barcelona. Carles Miralles, editor d'Arechi, que està participant també d'aquesta aventura, i la directora de Kaji, Pema Maimó, de l'editorial juvenil infantil de La Galera, van anunciar els 5 primers títols. D'aquests 5 en destaca un, per sobre de tots, que és Orange. En parlarem perquè precisament jo m'he vist l'anime i m'he llegit el manga, i la Laura també fa poc que es va començar a mirar l'anime, per tant parlarem una mica en conseqüències, sense spoilers, això sí, perquè us pugueu comprar doncs, el manga i pugueu disfrutar des del minut zero d'aquesta gran sèrie, penso, Shoujo, que ens portarà Kaji. A banda d'Orange, que la comentarem tot seguit, volia fer un repàs molt ràpid a les llicències que ens van portar, les altres quatre llicències que ens van portar des de Kaji. Són quatre sèries de les que, sincerament, jo no en tenia constància. Sé que una, per exemple, doncs, sortirà editada en castellà també, no sabem si alhora o abans de l'edició en català de Kaji. Però bé, el tema és que ens van portar Dodoma, una sèrie d'aventures de ciència-ficció, fantasia, que seran tres volums, sèrie completa, i també ens van portar la següent sèrie, que és Grendel. Grendel és un manga que destaca perquè la seva protagonista és una noia, una protagonista femenina, empoderada, una, doncs això, una protagonista forta, del gènere fantàstic, una sèrie també de 3 volums completa, i que doncs això ens arribarà juntament amb Orange i amb Dodoma, ens arribaran les 3 pel Saló del Manga de Barcelona al mes de desembre. A partir d'aquí, les altres dues doncs, no tenim data, sí que sabem que es publicaran el primer trimestre del 2023, per tant, potser entre el gener i el mes de març, potser fins i tot allarguen una mica més tard, no ho sabem, però això, són dues sèries. La primera és Kijin Kentosho, una sèrie de fantasia i acció amb un espadatxí, és un seinen amb 3 volums publicats, però és una sèrie oberta. Aquesta és la que dic que es publicarà en castellà i que no sabem doncs, en quina llengua sortirà primer o si sortiran alhora. I l'altra sèrie que també doncs es publicarà el 2023, és Bad Ducks, una sèrie completa de 4 volums, que té un toc una mica més fosc i que, doncs això, ciència-ficció, acció, una mica doncs, cyberpunk, que això ens remunta molt als anys 90, i veurem si funciona. I doncs, aquestes són una mica les apostes de Kaji per començar la seva aventura editorial, que, segons vam comentar, servirà una mica per construir el seu catàleg. I a partir d'aquí doncs, ens arribaran sèries que poden ser similars o no a tots aquests gèneres. També van dir que arribarien BLs, arribarien Yuris, arribarien més Shoujos i arribarien una mica sèries diferents del que ens està arribant ara mateix en català, que són el típic shonen d'acció de la Shonen Jump o altres similars. Llavors això, el tema una mica és comentar per sobre la sèrie d'Orange, una sèrie que recomano totalment. No m'he preparat aquí un guió com faig habitualment amb la sèrie que analitzo en cada podcast, perquè evidentment fa 24 hores, una mica més de 24 hores que es va anunciar. Hi ha hagut l'anunci de l'SX3 pel mig, la roda de premsa que hem comentat fa tot just uns minuts. Per tant, evidentment, doncs aquí no hi ha res preparat, però sí que volíem comentar una mica mano a mano amb la Laura aquesta sèrie, sense fer spoilers. Recordo que això, que la idea és que quan surti publicada al Saló del Manga de Barcelona, doncs la gent tingui ganes de comprar-se-la i de seguir-la. A més, són 7 volums. El 7è no s'ha publicat en castellà, però els 6 primers sí, per l'editorial de Salou, precisament Tomo Domo, que van anunciar, de fet, fa un mes o així, l'editorial, en un directe dels companys de Mangas i altres vinyetes, van anunciar que hi hauria la possibilitat que Tomo Domo entrés a publicar en català i que la seva obra referent o el seu supervendes, que és Orange, doncs també sortís en català. Al final sembla que això ja estava signat de fa temps amb Kaji, i per tant doncs se'ls han avançat una miqueta i serà a partir de Kaji doncs, que tindrem aquesta obra d'Orange. Tu, Laura, que t'has començat a veure l'anime, no te l'has acabat, però en tot cas, com que no parlarem del final, doncs tampoc és necessari parlar del final. Què t'està semblant, una mica, així per sobre?
A veure, a mi m'està recordant moltíssim a l'època que veia La família crece, i Karekano també, perquè té aquesta part d'institut, de romans, de ai, saps, m'agrada tal, ai, no sé què, tot això que és superbonic com està feta la sèrie. I a més li afegeix aquest component més seriós, no? Que no faré spoilers, però que és molt important i que trobo que està molt ben reflectit, no? El tema de, bueno, doncs com una amistat et pot marcar molt a l'institut, no? Sobretot el tema també de com està animada, trobo que és molt bonica de veure. És una sèrie que jo recomano moltíssim, no m'esperava que m'enganxés tant, la vaig començar a veure perquè la vas...
Sí, la vaig recomanar a l'últim podcast, sí. Com un dels xojos que estaria bé que arribessin.
I la vaig començar a veure i és que me va recordar tant això, les meves tardes d'estar veient la sèrie així d'institut i de... Bueno, i també de vivències a l'institut mateix, que me va enganxar moltíssim.
O sigui que l'anime t'està agradant, diguéssim, l'animació, perquè...
Sí, clar.
En el seu moment, quan va sortir l'anime, ara no recordo l'any, no ho tinc apuntat, però quan va sortir, jo vaig veure, no sé si justament quan va sortir o al cap d'uns mesos, però la vaig veure precisament perquè havia estat polèmica del tipus d'animació que era, perquè hi ha algunes cares que no estan del tot ben animades o ben dibuixades.
Sí, que hi ha algun moment, però a veure, són moments puntuals, clar, que alguna cara dius a veure què li passa.
La gent es queixa per moltes coses, no? Vull dir que al final tampoc... Tu la pots veure sense problema i jo la vaig veure sense problemes.
Sí, no és una cosa tan exagerada com per dir ui, que horrendo esto, no lo puedo ver, no. Per això, però... Bueno, clar, jo parlo de l'animació, el manga, no tinc ni... O sigui, no he vist cap vinyeta, que també dic que ara que sortirà en català i després de veure-la és bastant probable que me'l compri,
Clar, és una sèrie curta, com totes les que hem anunciat, per tant... curta, depèn de qui pregunti, 7 volums potser és massa,
és
molt llarga, no?
Però, és curta, és perfecta.
Però jo penso que està bé. En principi seran 7, tot i que inicialment eren 5. L'anime està basat en aquests 5 primers. Llavors va sortir el 6è, que és un spin-off del futur, diguéssim, i de la sèrie del futur, diguéssim, i després el 7è, que com que no ens ha arribat aquí, doncs no sé exactament què fa, però bueno, en tot cas entenc que és un spin-off, un complement, diguéssim, de la sèrie principal, que ens aporta alguns detalls més de la història, però bueno, en tot cas, jo sí que tinc el manga, el vaig comprar en castellà. Tinc fins al volum 6, evidentment, el 7 no el tinc, però sí que puc dir que el manga està superben dibuixat, és superàgil de llegir, és una sèrie apta per tots els públics, tot i que sí que és veritat que tracta algun tema una mica més difícil de digerir, però a partir de 12 anys o 11 anys, no sé quina seria l'edat inicial, però sí que penso que no és necessari que tinguis ja una maduresa mental total per entendre les coses.
Bueno, jo crec que nosaltres, clar, si jo us dic, imagineu-vos que li poguéssiu enviar una carta al vostre jo de quan anàveu a l'institut. Ja està. És que jo crec que això ja és suficient com perquè us entri l'interès per veure-la. Perquè qui no ho va pensar? No, ostres, ojalà pogués... hagués fet això quan anava a l'institut o... el jo del futur m'hagués avisat, no?, i hagués fet això diferent.
Pues està molt basada... És que... Està molt basada en l'empenediment, no? Diguéssim, o sigui, allò que et penedeixes que haguessis pogut fer quan eres un adolescent i que, doncs això, tenies un amic o una amiga que t'estimaves molt i que potser en aquell moment, doncs, no la vas cuidar prou, aquesta amistat, no? I, no sé, en aquest moment, doncs, això, aquesta història està basada en, doncs, en un petit poble, diguéssim, de Nagano, crec que és. Arriba un noi que ve de Tòquio, que un noi nou que ve a l'institut, diguéssim, i l'acullen, i doncs en aquest primer capítol, sense fer spoilers, dic, doncs això, hi ha un grup d'amics que conviden aquest noi a sortir després de l'institut, després de classe, a passejar una mica i conèixer i tot plegat. I sembla que aquest és el punt d'inflexió, perquè sembla que això no ho haurien d'haver fet, perquè passarà una cosa, que tampoc podem dir, perquè es descobreix més endavant en la trama, que, doncs això, si no l'haguessin convidat, si no hagués participat d'aquest grup d'amics el primer dia de classe, el dia de la inauguració del curs, doncs això, tot hauria estat més senzill, no? Però és aquest el tema, o sigui, bàsicament hi ha unes cartes que li arriben a la protagonista i que la protagonista al principi doncs, no s'acaba de creure que siguin reals. I ja està, i podíem una mica... sense comentar gaire cosa més de la trama.
Ja està.
Doncs això, la veritat és que jo, si tingués, no sé si té 15 anys o 16 anys, no sé quina edat té la protagonista, però en tot cas, això, si tingués aquesta edat i m'arribés una carta escrita, encara que fos amb la meva lletra o amb una lletra semblant a la meva,
dient que és tu mateix,
dient que sóc jo mateix, home, sincerament, jo no m'ho creuria. I haurien de passar moltes coses, tal com passa a la sèrie, no? Que coincideixin moltes coses del que s'ha escrit i el que està passant a la vida real perquè realment m'ho arribés a creure i actués en conseqüència amb el que em demana el meu jo.
Bueno, pensa que també l'edat que tens en aquell moment no és igual que ara.
Clar.
O sigui...
Sí, no, o sigui, aquest és el tema una mica. Una sèrie molt recomanable. Té la curiositat, perquè es va comentar en el directe molt de passada d'aquesta presentació de les llicències, que no és un shoujo 100%, és veritat. Aquesta obra es va publicar el 2012 a la revista Besatxo Margaret de l'editorial Shueisha, que és una revista shoujo, però el 2014 l'autora, la Ichigo Takano, doncs va passar a publicar la sèrie aquesta a la revista Manga Action, que és una revista shonen de l'editorial Futabasha. I llavors, doncs això, hi ha una part de la sèrie que és shoujo i l'altra part es va publicar en una revista shonen. És un cas estrany, com n'hi ha moltíssims al món editorial japonès, però la considerem shoujo perquè la concepció de la sèrie, tal com es va començar a publicar, i una mica el caràcter que té, i una mica la protagonista femenina, i una mica tot el disseny de l'obra, es va concebre com una sèrie shoujo, per tant, per això diem que és shoujo, però igualment, sigui shoujo, sigui shonen, o sigui el que sigui, és una sèrie super recomanable, molt popular, fins al punt doncs, que l'anim va ser bastant comentat en el seu moment i això, i us animo a fer-vos amb ella, amb la resta evidentment de sèries de Kaji també, perquè doncs, és el principi de l'aventura editorial i se li ha de donar una bona benvinguda, però en aquesta, sincerament, com que la conec, us puc dir, sí, val la pena,
sí,
de veritat.
Sí, totalment.
I bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltes gràcies a tothom qui ha escoltat aquest capítol del podcast. Espero que us hagi resultat interessant i prometo que intentarem no ser monotemàtics amb el canal Super 3, com hem estat últimament, i amb el que ens arriba també de manga en català, que ens està arribant molta cosa, precisament aquest mes de setembre, i a l'octubre també ens arribaran més coses. Estan sent dies de molta informació i de moltes novetats, però bé, fins la propera. No oblideu subscriure-us al canal d'Evox o seguir-me a Spotify i, evidentment, a Twitter, Instagram i TikTok a @elmagazin. Bé, Laura, moltes gràcies per participar del podcast.
A tu per invitar-me.
A reveure.
Adéu, adéu. Como mamá, si quiere ir el no nada.
この深くに身を知る雨こんなにかも即折れそうな枝の先にも君の未来が生まれてる花見心深くに身を知る雨抱きしめるそばにいたいから